Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Avui tenim dinar de Nadal de tot l'equip del programa.
Sí, que hi havia molta gent que quan jo deia que avui era el nostre dinar de Nadal gairebé que s'enfadava. Com pot ser tan tard? Escolta'm una cosa.
Encara són festes,
clar,
no?
Clar. Mira, et diré una cosa. Fins al dia 14 de gener, per mi es pot fer el dinar de Nadal. Tot sí. El desembre fins al 14 de gener. Tothom entén que hi ha moltes coses, hi ha molta feina, i quan es troba el dia es troba, tu. Què més us dona?
Demà us explicarem a veure si hi ha hagut alguna cosa fora de lloc, però en principi
sí.
Té pinta que serà bastant tranquil·let, però que se'n dirà alguna de grossa.
Un dinar, el Roger Carandell, jo, el Pau Espark, el Marc Andreu... Doncs t'ho has imaginat tal com era el programa. Jo cridant, el Pau Espark donant dades...
Per cert, que no me la puc treure del cap, eh?
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha coses d'algú.
És la cançó promocional de 3CAT, aquesta versió que han fet la Liz i la Rita Payés d'un tema original de Jaume Sisa i que es diu Qualsevol nit pot sortir al sol, i que amb aquest toc modern i de la manera com ho canten ells, doncs, bueno, d'aquelles cançons que
emociona,
te les poses
molt.
I necessites escoltar-les sense parar tota l'estona.
Emociona moltíssim i no perd l'essència de la cançó original, que també era molt difícil fer-la moderna i que no perdés aquesta cosa tan autèntica que té.
I Doña Urraca i en Carpanta i en Barba Azul.
Et saps la lletra, tu?
Bastant bé.
Però és complicada, saber-te la lletra tota de tota la cançó.
Sí, jo recordo el primer cop que la vaig sentir de petita, que vaig ser conscient de la lletra, de pensar, gairebé conec a tothom.
Ja.
I que per mi fos un
orgull. Els referents, no? De,
sí, sí.
Tots els referents.
I per mi era com de dir, soc tan llesta, soc superdotada perquè sé qui és la Greta i... Saps? O sigui, bé.
Passant 8 minuts de la una del migdia...
Bienvenidos una semana más a Entre el cielo y las nubes y esta vez la preguntita con Marina Rivers. Así yo no trabajo, tú me preguntas y yo...
És la veu de la Laura Escanes, el seu podcast de Podimo, que ja n'hem parlat en més d'una ocasió, on té converses amb cares conegudes i on, en un moment de l'entrevista, deixa que la persona convidada li faci una pregunta a ella i han decidit posar-li en aquesta secció el nom de La Preguntita. Llavors, l'última convidada ha estat la Marina Rivers, que és una influencer espanyola conegudíssima, i aquesta ha estat la pregunta que li ha fet a la Laura.
¿Cuál ha sido tu peor look, en plan, a un evento, de decir, ojalá no haber ido al evento, porque fui hecha un cuadro, y odiar todas las fotos de ese evento, odiar todo?
I la Laura respon.
En mi presentación del libro Piel de Letra, ahora te enseño una foto a ti para que lo veas. Yo tenía el pelo corto en ese momento, como grisáceo, entonces lo tenía muy, muy platino de aquí, y todo rapado de los lados, pero ya oscuro, entonces era como entre negro, gris, extraño. Iba con un vestido un poco anciana, por así decirlo, y, o sea, ahora mismo no me lo pondría, me vería demasiado anciana. Voy a buscártelo, ¿vale?
Llavors he estat buscant, està parlant de l'any 2018, Estem parlant ja de
Home.
Fa uns 5 anyets quan va presentar aquest llibre, Piel de Letra.
Ha plogut, que per cert, Piel de Letra se'n parla molt poc per poder recuperar Spotify en recitat. Per mi és de les millors coses que han passat en aquest país.
De qui era aquest llibre? Explicava ella...
Sí, bé, bé. Ah, no, eren poemes seus, de Piel de Letra.
Molt bé. Per cert, que la Laura també
me
ha explicat...
Me toco y me mira, saps?
Sí, però bueno, era una època de molt recitar i molt fer-ho amb veu intensa.
Una època que gràcies a Déu ha caducat, perquè això no tenia cap mena de sentit.
Bueno, és que era tanta intensitat, no ho haguéssim suportat.
Feia vergonya aliena.
Per cert, que la Laura Escanes ha explicat que podria tornar-se a tallar els cabells curts i fins i tot rapar-se.
No descarto volver a cortármelo, ¿eh?
¿Sí?
O sea, me gustaba mucho el llevarlo corto, pero corto, corto.
¿Corto como lo llevabas antes?
Sí, rapado, me gusta.
¿Sí?
Sí. Como también en el mundo de pelucas, peluqueros, que te hagan cosas y tal, también me gusta extensiones y de repente, pues, creo que es mucho más fácil poderte hacer 50.000 cosas con el pelo rapado, que te puedes hacer una peluca de color rosa, otra de... ¿no? En algún momento, seguramente, pero tiene que pasar tiempo.
Mira, el món del cabell curt.
Dues coses. La primera és que jo estic 100% a favor que la Laura Escanes a mi m'agradava més amb el cabell curt, perquè em semblava, doncs, perquè és una opció més arriscada, més, entre cometes, exòtica, més amb aquella mena de tupé que portava. Va ser un giro que va sorprendre molt. Ningú s'esperava que un personatge com Laura Escanes pogués fer-se aquest canvi de cabells. Ah, ja estic veient la fotografia de quan va anar a Piel de Letra i menja les sabates, i jo tot ho trobo bastant cookies.
Tu quan present? Bueno, doncs ella, amb el pas del temps, li sembla que aquest és un dels seus pitjors looks. Més coses que ens ha explicat les últimes hores la Laura Escanes.
Estamos aquí para estudiar un golpe...
Jo sé que sóc molt pesat en Berlín.
Sí,
sóc
correcte.
Sóc molt pesat, però és que vas pel carrer i sents Berlín. Vull dir, és un tema que està en boca de la gent. Llavors, ahir al vespre, la Laura Escanes va penjar també a Instagram un fragment de la sèrie. És un moment on en Berlín explica què és per ell l'amor.
L'amor de tu vida és una patranya. I perdona que te lo diga, però... l'amor se gasta. Lo único que tiene sentido.
Aquesta música ja està dins de l'escena.
Calla, sí.
Esto maravilloso. Cuando todas las canciones te hablan de ella. Cuando no puedes parar de contárselo todo mientras estás cenando. Sin dejar de sonreír.
No. El amor es precisamente lo que viene después de eso. Cuando se acaba el hechizo. Entonces puedes estar en silencio en una cena porque estás en paz. Y con una mirada se sabe lo que pensáis.
Com podeu comprovar, és una sèrie que va molt més enllà d'un atracament i on l'amor hi té un paper important. I a mi escenes com aquesta, i més sabent que és compartida amb la Laura Escanes, m'han posat la pell de gallina i m'han fet replantejar-me coses.
Jo és que et veig, i com que més ho dius amb mig somriure, no sé si fas broma i
no.
Em vaciles, o realment per tu això és un gran moment.
És un gran moment de la sèrie, per mi.
Amb aquesta música que va incorporada.
Home, clar, molt a favor del piano
i creixent. A mi em fa una vergonya aliena impressionant. Però una cosa salvatge, no podria mirar-ho.
A mi em fa feliç que la Laura estigui mirant la sèrie i, a més, he deduït que ahir a Can Escanes s'estava una mica romàntica perquè poca estona després de compartir l'escena de Berlín va publicar el cartell d'una pel·lícula que es diu Cuestión de Tiempo.
Soy Tim.
Neil.
Me encantan tus ojos y me encanta el resto de tu cara.
Pel·lícula boníssima, això sí que és veritat.
És una pel·lícula del 2013 i la Laura hi va afegir, diu, lo bonita que és esta pel·lícula, i tot de cares així una mica emocionades i tot de cors.
I tot això mentre l'Álvaro de Luna explicava a les seves xarxes penjant un TikTok que havia passat el cap d'any amb Lola Índigo. Ja veurem com avança.
Llavors, de què va aquesta pel·lícula? Per veure si és...
És la típica pel·lícula romàntica. Roger, a tu no et funciona.
Bueno,
noia
depèn.
Conèixer noi, tal, conflicte, després tornem i acaben junts.
Bueno, està en aquest mood la Laura Escanes en pel·lícules romàntiques, que de fet fa molt aquest temps de consumir aquest tipus de contingut. Aquests
sí.
Dies de festes, que es fa fosc molt d'hora i tot això. Posa.
If you are the dealer... I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken.
Hem de parlar de Rosa Peral perquè tenim novetats. La que va estar condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana ha vist com se li obria una nova investigació ara per la propietat de la casa on es va cometre l'assassinat. Pau Esparc, bon dia.
Bon dia.
Ara feia bastants dies que no parlàvem de Rosa Peral, eh?
Sí, sempre quan l'actualitat ho permet o mana, i avui és el cas perquè La Vanguardia publica que han imputat Peral i també el seu pare perquè pocs dies abans que sortís la sentència definitiva del crim de la Guàrdia Urbana, la del Tribunal Suprem, Rosa Peral va canviar la propietat de la casa, que és l'escenari de l'assassinat. Tots la situem, sigui per crims, sigui per la sèrie. És un habitatge que tenia a mitges amb el seu exmarit i Peral va donar la seva part al seu pare i també li va cedir el cotxe.
Perdona, és la casa que veiem durant tota l'estona a la sèrie?
Sí.
Representaria, no és ben bé la mateixa, però representaria que és la casa que ara ha cedit, bueno, s'ha venut.
Correcte, exacte. Estem parlant d'aquesta localització, que la ficció, òbviament, no és la real i a l'escena on es va produir el crim. I la pregunta de per què ha fet aquest canvi de propietat, doncs el motiu és que la sentència obliga Rosa Peral i l'altre condemnat del cas, Albert López, a pagar de manera conjunta gairebé 900.000 euros a la família de la víctima, i en cas de no tenir aquests diners se'ls embarguen les propietats. Però com que Peral ha donat la seva part de la casa i el cotxe, es declara insolvent i diu que no pot pagar la indemnització. Aquesta és una mica la trampa i el que ha provocat, doncs, que ara un jutjat citi a declarar Peral i el seu pare d'aquí 3 setmanes perquè sospita que aquests canvis s'han fet amb l'únic objectiu de no pagar els diners que marca la sentència.
Clar, si es fa de manera tan descarada, potser sí que el jutjat pot dir, noi, potser hauràs de pagar-ho igualment.
O potser aquesta part de la casa l'hauràs de no cedir al teu pare, sinó doncs, a la família de la víctima, perquè així tingui una compensació econòmica.
Vosaltres diríeu que Rosa Peral és un dels noms que més destaca del 2023?
Jo crec que és un dels grans noms del 2023.
El que passa que no només del 2023, perquè estem parlant d'un crim que es va cometre el 2017 i que s'ha anat arrossegant tot aquest temps.
Des del 2017 jo crec que fins i tot aquest any, més que quan es va publicar Crims, s'ha parlat moltíssim d'ella, molt exagerat.
També perquè...
S'ha arribat a entrevistar.
Per correcte. Netflix, no? Segurament també, per la sèrie i tot plegat.
I tot i així, el meu amic Albert, que és veritat que viu a l'estranger però és de Cardedeu, no sabia qui era. Vaig al·lucinar.
Home, realment...
S'ha d'estar molt desconnectat.
S'ha d'estar un punt desconnectat, sí.
Sí, perquè a més al setembre això va ser quan es va estrenar la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas, també el documental Les cintes de Rosa Peral, i va fer entrevistes, una de les quals amb en Ricard Ostrell al Matí de Catalunya Ràdio, on va voler deixar clar que d'aquests productes no ha ingressat res.
No he cobrat ni pel documental ni per la sèrie, per res, absolutament res. M'arriben molts comentaris de dir, bueno, potser és que econòmicament has guanyat això, has guanyat allò. No he guanyat absolutament res.
Però l'advocat Juan Carlos Zayas, que representa la família de la víctima, va anunciar al mateix programa que també han demanat que s'investigui doncs, si ha rebut alguna cosa d'aquestes produccions de Netflix.
Nosaltres, pel documental, sí que és veritat que les informacions que he anat una mica recabant em diuen que no ha cobrat res, no? Però no tinc la seguretat.
Per tant, i per això ho demana.
I per això jo demano al tribunal, a més, que manifesti si hi ha algun tipus d'acord de quantitats que s'hagin pogut cobrar o que es cobraran.
El fet és que, com que té pendent la indemnització, pagar-la, hi ha l'ordre d'embargar qualsevol ingrés que Peral pugui rebre, i per això, davant la sospita de possibles noves vies d'ingressos, s'investiga si realment és així.
Doncs bé, haurem d'esperar a veure ara què és el que diu el jutge sobre el cas d'aquesta casa i com acaba el tema. Vull dir que encara seguirem parlant aquest 2024
segur.
De Rosa Peral, perquè, vaja, segur. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
La gente sabía que se codeaba con mucha gente famosa. El príncipe Andrés, Bill Clinton...
Parlarem d'un altre cas que també fosqueja, molt. I molt, no hi ha ni un llum encès aquí. Parlarem de Jeffrey Epstein.
Sí, que és un nom que s'ha repetit molt les últimes hores i sobretot d'una llista que s'ha publicat on ningú vol aparèixer. Però hi surten els noms de força gent coneguda.
Doncs ara repassarem aquesta llista.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
What was the crime of which you were convicted?
A soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution.
Did you in fact commit those acts?
I'm going to invoke my Fifth Amendment right.
Passen 7 minuts d'un quart de dues del migdia. Aquesta és la veu d'en Jeffrey Epstein, un nord-americà que es va suïcidar el 2019 a la presó mentre esperava un judici per tràfic sexual. Però que ara se n'està tornant a parlar molt perquè s'ha publicat una llista sobre ell que implica noms molt coneguts. A veure, Pau.
Sí, segurament aquí diria que Epstein no és tan conegut, però als Estats Units ja fa uns anys que se'n parla d'ell i de l'escàndol que suposa. El fragment que sentia més del documental de Netflix Jeffrey Epstein Asquerosamente Rico, que el recomano perquè explica molt bé el cas i recull el testimoni d'una periodista que d'entrada vol fer un article sobre els negocis d'Epstein.
Decía ser un gestor de dinero para los superricos. La gente sabía que se codeaba con mucha gente famosa. El príncipe Andrés, Bill Clinton, muchos intelectuales famosos y que siempre estaba rodeado por mujeres muy guapas y a menudo muy jóvenes.
Els noms que es mencionen són això, de gent molt coneguda, però el que descobreix aquesta periodista és que darrere dels suposats negocis d'Epstein s'hi amaga una altra trama que aleshores encara ningú ha explicat.
Una de mis fuentes me dijo: conozco a una mujer que tuvo una experiencia muy desagradable trabajando con Jeffrey. Y lo que es peor, su hermana pequeña sufrió abusos de Jeffrey cuando era menor de edad. Quizá quieran hablar contigo.
Bàsicament es descobreix que Epstein és un pederasta i que amb la seva parella Ghislaine Maxwell tenen muntada una xarxa de pedofília en què faciliten a homes rics i poderosos que puguin tenir trobades amb menors on les agredeixen sexualment.
Quin fàstic, que desagradable.
Sí, no, efectivament. El que passa que aquí ens trobem que és algú molt ben connectat als Estats Units i amb els noms que ja hem anat sentint es mou en un entorn on la gent...
El té protegit.
El té protegit i a la vegada és molt famosa. I per tant, què passa quan les víctimes volen parlar? Doncs sempre els ofereix alguna cosa a canvi perquè no ho facin.
Así que el día siguiente, Jeffrey me llamó intentando fingir que se lo había pasado muy bien la noche anterior y quiso restarle importancia. Pero le dije, no fue divertido para mí. Y luego me ofreció darme lo que yo quisiera con tal de que no sacara las cosas de quicio, en plan, ¿qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres?
Compraran el silenci de les víctimes.
Correcte. I aquesta víctima que apareix al documental de Netflix explica que va anar a l'FBI perquè volia denunciar el que havia patit ella i la seva germana i es va trobar amb la següent resposta.
Cuando llamé al FBI, fui muy específica. Dije, quiero denunciar a estas personas, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Les conté todo y noté que la gente me creía. Así que pensé realmente que se encargaría del tema. Pero no volví a saber nada de él.
Per tant, suposadament l'FBI no ho investiga, tot i tenir una víctima que ho denuncia. De manera que queda clar que Epstein és algú molt ben connectat, que pot fer callar les víctimes i que durant anys té aquesta xarxa de pedofília on van persones molt conegudes, però arriba un punt en què sí que finalment s'investiga i és quan ell acaba a la presó i enmig es suïcida, que als Estats Units hi ha molts dubtes de si realment va ser un suïcidi.
Que pot ser una... podria ser un assassinat?
Clar, perquè és algú que té, o tenia, més ben dit, molta informació de gent poderosa. I es va, quan va passar, doncs qüestionar molt que hagués estat realment un suïcidi. El fet és que ell és mort i sempre s'havia especulat dels noms de qui podien ser aquests famosos que formaven part de la xarxa de pedofília. I ara una jutge ha permès que es publiquin alguns documents de la investigació en què surten aquests famosos noms.
De fet, ahir ja s'estava pendent que avui es publicarien els noms,
sí,
no?
Sí, de fet, jo diria que des que hem començat el 2024, els Estats Units feien allò F5 a la pàgina web on havien d'aparèixer aquests documents perquè hi havia sospites de gent amb qui ja s'havia vinculat, amb Epstein i la seva parella, i d'altres que no, que és més nou i que ara s'han sabut. Els que no han sorprès tant, diríem, un d'ells és el príncep Andreu d'Anglaterra, que és el germà del rei actual, Carles III, que a més, si busqueu, ja veureu que fins i tot ha arribat a acords amb alguna víctima perquè ha reconegut doncs, que hi va haver aquesta implicació per part d'ell en la trama Epstein. I l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, també apareix als documents, que és algú que s'havia situat a l'entorn i que fins i tot veia venir que podia passar, diria, perquè les últimes hores s'ha sabut que Clinton ha anat a la casa de Julio Iglesias a Punta Cana per intentar estar com més amagat, passar desapercebut, sabent això, que hi havia molta expectació per aquesta llista.
Per mi és tan random que un expresident dels Estats Units vagi a la casa del Julio Iglesias.
Jo no la sabia, aquesta vinculació, l'he descobert ara. Sí.
Com és el Julio?
Sí, que té una casa a Punta Cana i a més a relació amb Bill Clinton. I, de fet, a un altre expresident dels Estats Units, com Donald Trump, hi havia molta expectació per si apareixia en aquesta llista, perquè se sap que tenia vinculació amb Epstein. El que passa que ara mateix, amb la documentació que ha sortit, doncs no seria dels directament implicats en la trama d'explotació sexual. Altres implicats en aquesta informació, que van tenir vinculació amb Epstein, tot i que no en tots els casos queda clar si hi havia relació amb la xarxa de pedofília, hi ha Michael Jackson, el mag David Copperfield i el científic Stephen Hawking. Aquests tres noms sí que són més nous, que fins ara no es coneixien tant.
Però aquests noms que surten en aquesta llista són amics d'aquest senyor o gent que realment està comprovat que va assistir a algunes d'aquestes festes?
El tema és que en aquests documents el que hi ha són declaracions de víctimes que vinculen alguns d'aquests noms que estem dient en aquestes festes que al final acabaven sent agressions sexuals i d'altres famosos que directament els situen al lloc on passaven, però no directament com a agressors. I aquí és on hi ha una mica el dubte, en alguns casos, de dir si realment també van ser clients d'aquesta trama de Jeffrey Epstein o, entre cometes, només eren allà. Tot i que, clar,
línia finíssima, però tan fina que ni la veus, eh?
Sí, perquè ja t'estàs vinculant amb algú que després s'ha descobert que, vaja, el que movia no era precisament uns negocis molt clars, sinó una trama molt obscura.
Algun nom més?
Sí, un dels que també ha cridat l'atenció és el de la presentadora de televisió Oprah Winfrey, que és molt coneguda als Estats Units. Mm-hmm. Estaríem parlant aquí, doncs, de noms de primer nivell de la tele. I després ja entra més al terreny de l'especulació, perquè els mitjans estatunidencs estan dient que un dels noms que hi surt ocult, perquè hi ha gent que encara aconsegueix, tot i publicar-se documents, doncs que el seu nom surti en blanc o amb un pseudònim, seria el fundador de Microsoft, Bill Gates, que ja se l'ha vinculat.
Però que no salva ningú. És que estava tothom allà.
Em
però
sembla...
no ho entenc, tanta gent hi ha pedòfil, o sigui, perdoneu per la incultura o la...
Jo no sé si és el fet de tanta gent pedòfila, sinó molta gent que s'ha mogut en aquest entorn...
I que ho sabia i no feia res, etc. No?
Clar, aquí és
però
on...
Però és que tota aquesta gent sigui pedòfila.
Però ara s'haurà de demostrar nom per nom
quin
si
és?
Van delinquir en algun moment pel fet d'anar a la festa.
Correcte, de veure quina és la relació exacta de cadascú amb Epstein i amb les víctimes de tot aquest cas i l'escàndol que implica. Però sí que ja només el fet d'aparèixer a la llista, de demostrar que tu tens una vinculació i que estàs, doncs, d'alguna manera relacionat en aquest entorn, ara no interessa a ningú. Home. Fa uns anys sí, perquè fa uns anys hi eren tots, però ara ningú vol que se sàpiga.
I escolta'm, què passarà a partir d'ara? Perquè això suposo que anirà per llarguíssim per investigar tot això.
I perdó, però el Woody Allen, que vius que has posat una fotografia...
Doncs, almenys a la llista d'avui no apareix.
Ai, sort, perquè a mi el Woody Allen em fa un disgust més i jo no sé si aguanto, eh?
El que passa que no
ja
sé si...
Ja tens algun de gros, de disgust per anar paint, de Woody Allen.
No, ja té una motxilla que ja costa,
sí, 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 sí,
llavors.
Sí, per anar de colònies uns quants dies, la motxilla.
El que passa que és això, de Epstein s'han publicat molts articles i desconec ara mateix si en algun moment, doncs, Woody Allen havia sortit per aquí també.
Molt bé, dos quarts tocats de dues del migdia. Ara farem una pausa i a la tornada parlarem de la nova sèrie que aviat estrenarà TV3.
Jo obro la porta a la Judit. Avui ben sola, m'encanta el teu vestit.
Es diu Jo Mai Mai. Crec que en Marc Andreu ens n'havia parlat algun dia, quan es va començar a rodar la sèrie i quan s'estava preparant, i per fi s'acosta el dia d'aquesta estrena. Doncs bé, d'aquí uns moments en parlarem amb una de les seves protagonistes, que és la Clàudia Riera. Pau Espart, que vagi molt bé.
Igualment.
Tenim dinar d'equip, eh? De Nadal, d'aquí uns moments.
Ara no me'n vaig, sinó que m'esperaré fins les dues.
Bé, perfecte. Doncs va, fins demà. De seguida parlem amb la Clàudia Riera.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Passen 4 minuts a dos quarts de dues del migdia. L'actriu Clàudia Riera protagonitza la nova sèrie de 3CAT i de TV3, Jo Mai Mai. I la veritat és que en aquest programa ja hem vist el primer capítol. Va ser ahir al vespre. Cadascú a casa seu. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
En quin lloc de la casa vas mirar el capítol? Jo a la cuina, per exemple.
Per què mires la tal?
Perquè el Roger és molt de cuina. I a més a més ho vas mirar amb el telèfon, oi?
Sí, soc molt de mirar coses al telèfon mentre estic sopant amb el Saler fent de suport. Clàudia, bon dia.
Estic altament ofesa. Com que tu has mirat el telèfon?
A veure, puja't al micro, puja't al micro.
Em puja el micro.
Sí. No es pot veure el telèfon.
Però ho fan tot, eh?
No, tothom fa això. O sigui...
Ho faig també en Berlín, eh?
Esteu bons.
Per avui en dia, només s'ho mira el mòbil, és terrible. Vale, estem parlant de tele, però el cine està fet per veure en pantalles grans. L'ordinador es queda petit, la tele es queda petita.
Però m'ho guardo per l'estrena. Per l'estrena a la tele. Per mirar-ho...
Per
veure-ho en directe. A veure, ara parlarem amb la Clàudia, que tenim moltes preguntes de la sèrie i coses que no són la sèrie.
Molt bé.
Però abans... Què ens ha semblat i de què va?
Ara estic un punt nerviosa, eh? Jo, d'aquí dir les meves opinions davant de tota la tropa del Jo Mai Mai. És una sèrie d'adolescents situada en una casa de colònies, Les Guilles, on la Mai, que és el personatge que fa la Clàudia, fa de monitora i una mica d'anfitriona també, perquè és el negoci, la casa de la seva família. Llavors, la sèrie comença amb una notícia a l'Altena, de TV3, amb una connexió amb una periodista real 100% d'aquesta casa, que la coneixem, que és la Georgina Arnau.
Es desconeixen les causes que poden haver fet que el grup s'hagi perdut. Connectem ara en directe amb la Georgina Arnau, que és a la casa de Colònies Les Vinyes.
Exacte, exacte. Som ara mateix amb el Pere García de la casa de Colònies Les Guilles. Pere, bon dia.
Georgina Arnau, de cop i volta estem mirant el planta baixa. No, estem veient el Jo Mai Mai.
La Georgina Arnau no es perd una, eh?
No, 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 s'apunta tot.
Aquesta noia és igual a la festa que vagis, que allà està, i sempre moníssima.
Saps on me la trobo sempre, 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 sempre? Que és normal, perquè treballa allà. Al bar de TV3.
Home, és veritat. És veritat que aquesta dada fluixa.
No, però vull sempre dir, la trobo...
Com exclusiva. Saps on el trobo sempre, al pediatre? No t'ho creuràs.
No, però al bar.
Doncs aquesta notícia, si heu escoltat que deia la Georgina Arnau, era que hi ha un grup d'adolescents d'aquesta casa de colònies de Les Guilles que s'ha perdut, que és una cosa que de tant en tant passa a les colònies, que hi ha grups de nois que es perden. Jo, com a persona de cau, és veritat que m'ha tensat un punt que la sèrie comenci així, perquè jo ja em veig a venir. Jo no m'identifico amb aquest punt de vista, però jo ja us anticipo, ja us aviso a la gent del Jo Mai Mai, que la penya del lleure té la pell molt fina...
Saltarà
i que,
tothom,
bueno, que
a la primera.
Que s'està estigmatitzant, que això no passa
mare
mai...
Mare de Déu, no ha sortit la sèrie i ja s'està fent de
cançolar. Ja té la polèmica, sí, sí, ja té la polèmica, la Laura.
No, és que
Clàudia,
que no.
T'hauràs d'armar la paciència.
S'està enfonsant el barc,
no,
com
no.
No, però també hem de saber com hem arribat fins aquí. Nosaltres no tenim tanta informació, només hem vist el primer capítol i primer hem de pensar com ha arribat la Mai en aquesta casa, perquè el capítol no comença a la casa, comença en un pis amb altres persones on la Mai viu una ruptura.
En serio, Su, t'ho prometo, ha sigut només sexe. Si tu m'haguessis pillat jugant amb un dildo, t'haguessis posat així de gelosa? No. No.
Tia, doncs la sentim discutint amb la seva xicota, la Su, que la fa fora de casa després d'enganxar-la amb un noi, la Mai es veu obligada a tornar a casa seva. Bueno, passen moltes coses, estem fent un resum una mica ràpid, tampoc farem spoiler de tot.
No resumo però... tant que això, exacte.
Clar, exacte. I la Mai torna a casa seva a Les Guilles, on el primer que es troba és el Miqui Núñez, que és una persona que tenia moltes ganes de veure ja en pantalla, fent el seu personatge, que és el David.
Mai?
David?
Jo només amb aquesta salutació
ja
intueixo que hi haurà diàlegs profuns entre aquests dos personatges.
El Miqui Núñez fent de Miqui Núñez, a més a més.
Sí.
No?
Sí,
vull dir, pobret, és que clar, m'hi fa
no, però això jo crec que passa molt en els actors, que ja com sempre fan un tipus de personatge concret, i el Miqui Núñez fa com de tio afable, és a dir, de Miqui Núñez.
Entranyable, pobret.
Ah. No feliç, fa de malvat, de
jo
moment.
Jo molt feliç que sonin els pets també en el primer capítol.
Sonen molt els pets.
Home, és que més que haurien de sonar en aquest país, els pets.
A les cases de colònies, la veritat és que sonen molt els pets.
Sí.
És que és el que passa.
És que jo, pell de gallina, en el moment en què sona bon dia, perquè jo crec que per tota la gent que hem fet moltes colònies, tot l'escenari de la casa de colònies ens fa portar molts records, perquè és una casa de colònies molt típica, molt referents visuals i auditius molt familiars, amb les literes de ferro, els cartells escrits en retolador, el bon dia sonant per despertar-se, en fi, bueno, una cosa que
jo m'enyoro de casa,
funciona molt.
M'enyoro de casa només de veure-ho, saps? Com quan era petita, que
era una casa de colònies, tu també.
No, però jo m'enyorava molt quan anava a les cases de colònies de petita.
Ah,
jo m'enyorava molt.
Trobes a faltar els pares,
i
ja.
I jo veig les imatges i ja m'enyoro.
Escolta'm, tema personatges, t'han agradat o no? Jo en tinc ja un parell de favorits, eh?
Clar, aquí hi ha un repte, eh? Un repte que és un altre cop una sèrie d'adolescents de TV3 situada a l'actualitat que intenta, doncs, tractar els canvis socials que hem viscut els últims anys amb famílies alternatives, amb cossos diversos, amb sexualitats de tot tipus i amb tendències més actuals de les xarxes socials. Llavors, hi ha aquest repte de fer uns adolescents que funcionin sense que sembli una cosa molt forçada, que és una cosa que històricament ha passat a les sèries d'adolescents de TV3. A mi, la veritat és que m'ha semblat de les més naturals de les que hem vist els últims anys, amb personatges com l'Elia i l'Eric, que potser són els adolescents més normatius, que són germans, però després també trobem la Nur, que és una noia que està enganxada a les xarxes socials, l'Oriol, el Iap, que és un noi negre, la Rita, que és una noia amb una salut mental una mica preocupant, i jo crec que, de moment, no m'ha fet cringe, que és una cosa que em feia patir molt, i que crec que és molt complicat de fer amb una sèrie d'aquestes característiques.
I a mi m'encanta l'Eric i ja veig per on anirà, eh?
Bueno, només és que aquest és el tema.
Saps aquell tros final que et posa què passarà al capítol següent?
Uf.
Dic, mare meva,
uf.
Això ja es veu cap on va.
A tu ja t'agrada l'Eric, no?
M'agrada com a personatge, perquè ja veig quins giros farà.
Les persones que fan aquests resums de final de capítol són molt bones, eh?
Sí.
Perquè són molt valuoses, perquè ja fa que necessitis passar el següent capítol. Anem a parlar de la sèrie amb la seva protagonista.
Clar.
Clàudia, què? Hem rebentat el primer capítol, creus, ja?
Sutilment. Lo fort és que vosaltres l'heu vist i jo no.
Què dius? No t'han passat el link?
No tinc el link. No tinc cap
home,
link.
Home, arreglem-ho ràpid, això, per favor, eh?
Per tant, tu no has vist res de com ha quedat la sèrie o has vist algun fragment en algun moment?
He vist algun fragment quan estàvem gravant ADRs, o sigui, quan hem passat a doblatge després del rodatge.
Quan s'estreni, faràs algun tipus de ritual? Tens pensat si us reunireu tots, si faràs tu sofà de casa amb crispetes...
No tenia plantejat...
Fer rituals,
la gent fa rituals.
Ritual en el sentit de reunir la família, quedar tots per veure, o quedar amb aquell grup d'amics que sempre veieu...
No.
Buscar una tele enorme.
Portar les calces de la sort.
Jo és que sóc molt senzilleta, o sigui, jo a casa tranquil·leta... No.
Però ho miraràs, en directe.
Ho miraré. Home, el dia que s'estreni, igual sí que estem tots junts.
Igual sí que s'ha de mirar tots junts, per fer una mica d'aquí i una mica de promo, eh? Potser sí. Una cosa, has baixat d'Andorra, m'han dit?
Sí, acabo d'arribar.
Quanta estona, un parell d'horetes fins a Barcelona?
Sí, 2 horetes i mitja.
Llavors, podcast, música, silenci, conversa. Què fas pel camí?
Conversa,
si has trucat
estat...
algú
no,
pel camí?
No, perquè he vingut amb l'Aleix, que val. Està aquí present, i hem vingut junts xerrant.
Tot el camí, eh?
Tot el camí. A part, he tret la música perquè... Bueno, callaré. Perquè no m'agradava la música que estava sonant a l'emissora que estava escoltant.
Mare, què sonava?
No t'ho sé dir.
Però reggaeton, persona... pop...
No és música comercial.
Era reggaeton tecno... Estrany.
I has dit parem-ho i a l'est xerrem.
Xerrem molt, si us plau. A part, feia dies que no ens veiem i ha sigut...
A vegades quedes esgotat, eh?, amb gent parlant tot el trajecte. Vull dir que hi ha d'haver moments com de silenci o de posem música per...
Però és que...
Oxigenar.
Exacte, completament, però perquè t'has de sentir còmode amb la persona com per poder crear aquest silenci i que no sigui una cosa tensa. Però sí, si no, jo és música a tope.
Molt bé.
Normalment.
Has viscut a Barcelona, però?
Sí, vaig estudiar aquí, a l'Institut del Teatre.
I quan surts d'Andorra i et poses a viure en una ciutat com Barcelona...
Et vols pegar 3 tiros.
Sí, no?
Sí.
Bueno, et descontroles molt. La Núria Marín, que és de la Vall d'Aran, explica que quan va venir aquí a Barcelona va estar 3 anys sortint de festa cada dia.
I és que sóc poc de festa.
Sí?
Sóc com una senyora octogenària amb un cos de 28 anys.
Llavors no et vas desmadrar?
No.
Et va costar adaptar-te, però, tant cotxe i tanta història.
Sí, molt soroll, poca natura, molta contaminació... llegeixes que és pitjor anar a córrer que fumar-te el tabac, saps? Llavors és com... Bueno,
I vas dir, me'n torno a Andorra i ja farem...
No,
ja
després vaig anar a Madrid, també, per temes laborals, i al final he dit, saps què, noi? O sigui, al final no graves gairebé mai a Barcelona o Madrid, vull dir que és absurd tenir que viure aquí per treballar en aquesta professió.
Tens 28 anys.
Sí.
Aquí hi ha un tema molt recurrent en aquest programa, que és bàsicament per fer teràpia a nosaltres mateixos. Veus els 30 molt lluny, molt a prop...
Els veig a prop.
Sí, oi?
Els veig a prop. I és algo estrany, perquè m'està passant allò... Us en recordeu quan éreu petits i creieu que, com la gent... Ja no et parlo dels 30, et parlo dels 20 llargs, saps? De dir... Com que ho sabien tot, i eren superllestos, i et senties supersegur, o sigui, tens por a la nit, tens una d'aquestes persones i ja estàs immortal, saps? I vas creixent i t'adones que ets un crio... amb un cos que va evolucionant i que et van fer mal coses, però tu segueixes tenint la mentalitat d'una persona molt adolescent, saps? Allò que dius, no tinc ni idea de què va la vida.
Això passa molt també quan et fas monitor, que quan ets nena et sembla que els monitors ho saben tot, però més que els professors i que són savis, i a més els veus gegants, superadults.
Clar.
Superadults, que et sembla que podrien tenir 7 fills a casa esperant-los. I després et fas monitor als 18 anys i dius, ai...
No sé res.
I sí se me'n pot anar molt de les
8
mans.
8 fills tot. Igual no, eh?
Sí, bueno, i dius, ara què faig amb aquests nens, saps, ara?
Jo intueixo que aquest potser serà un dels conflictes de la sèrie, perquè ja es veu que els monitors també són molt joves, vull dir, els nens que tracten potser tenen 17-18 anys i els monitors 24. Per tant, aquí pot haver també un tema d'aquests.
Aquí som transparents i haig de dir que no ens han donat permís per dir la data en què s'estrenarà Jo mai mai a TV3, però més o menys serà pel voltant del febrer, inicis de febrer.
Serà quari.
Serà...
Et sona?
Jo crec que la gent ha de començar a estar atenta, comença un nou any, comencen coses noves i d'aquí poc tindrem notícies. O sigui que la setmana que ve que tothom estigui atent a veure què passa, a veure què es diu...
Que potser ho dieu la setmana que ve, no?
Potser sí. Plou, no ho sé... Potser...
Avui ha semblat que plouria.
Veus?
Hi ha hagut un moment que jo venia amb el cotxe i han caigut un parell de gotes que he dit, hosti, tu,
plou
que
demà, eh?
S'ha acabat la sequera.
Plou demà.
S'ha acabat, ens hem curat.
Ja plou demà pel tema per la cavalcada de Reis, que Andorra no sé com ho fan els Reis.
També es fa.
Són els mateixos. Sí, sí,
sí,
no? Bueno, els teletransporters són omnipresents, això és com sí, Déu nos tenen.
Escolta'm, com ens cau la Mai, que és el teu personatge? T'hi portaries bé?
És una tia difícil, eh?
És una tia complicada.
Quina por de tia, eh?
És de difícil gestió, la Mai. Jo crec que ens portaríem bé. També crec que no tindríem... No seria amb qui confiaria en coses importants. No perquè no sigui bona gent, sinó perquè igual surt tot fatal.
Clar.
També crec que té el do de l'inoportunisme i de les coses es torcen a vegades.
És com que té mala sort.
Sí, a mi em passa això. Jo sempre penso que si la meva vida fos una pel·lícula seria una comèdia negra, saps? Amb un humor molt negre.
Tens molta mala sort, en general?
Sí, em passen coses que sovint no passen. L'altre dia em vaig comprar una rentadora. Sabeu quantes rentadores em van haver de pujar a casa? Visc a tomar pel sac a la muntanya, eh? Tres rentadores. Quantes van fallar? Tres rentadores. Em compro un mòbil. Falla el mòbil. Bueno, la tecnologia i jo també tenim una relació complexa, eh? Però sí, em passen coses d'allò que dius. O sigui, en sèrio? En sèrio? Sí.
T'he sentit a dir que és un personatge però que és molt agraït fer la Mai.
Sí, perquè és un personatge que no... Com a actriu no l'has de patir. O sigui, és una tia que viu i he après molt d'ella. Molt, perquè jo sóc més... Em preocupo més per les coses, li dono massa importància, sobrepenso massa, i ella viu. Senzillament està aquí i ara, i què està passant? Ah, això, puta mare. O sigui, si abans m'he discutit, què més dona?
Clar.
L'important és que estic aquí.
I te l'has pogut portar una mica al teu terreny o des de direcció i els guionistes ja et deien la Mai és així, eh? No t'inventis històries.
No, ha sigut, de fet, és el personatge on he donat més part de mi, perquè tot i que són molt diferents en alguns aspectes, n'hi ha alguns on, per exemple, jo crec que la meva energia era necessària per la Mai, no podia ser, crec que hagués sigut molt egoista de part meva no donar-li. I me l'hem portat molt a casa, o sigui, jo m'he desmadrat molt amb la Mai, saps? O sigui, gràcies a ella. He après a viure d'una altra manera, a entendre la vida d'una altra manera.
I, clar, la història passa en una casa de colònies, almenys els primers capítols, que són els que hem vist. Tu has estat nena de cau, d'esplai, d'anar de colònies?
No.
No.
No, he sigut monitora d'esquí.
Ah, és que Andorra es feu unes altres coses.
És un altre país.
També hi ha colònies, eh?
Però allò de l'esquí sí que ho feu molt, perquè, clar...
Sí, és una cosa que es porta.
Talla l'abast.
A tu també t'agrada esquiar?
Jo sóc gran esquiadora.
M'encanta.
A veure,
escolta, friqui.
T'agrada molt, però... Home, és que ells monitora, anat, aquesta
Juliana.
Tia et baixa una negra com aquell que passeja això... per Passeig de Gràcia.
Doncs perdona, et diré una cosa. Justament, en el món de l'esquí, són supercomprensius. I algú, encara que has esquiat quatre vegades i només et faci blaves, ja és esquiador, t'agrada. Pues tothom comença per algun lloc. Sí, hi ha molt aquesta idea, saps?
Has dit, sóc una gran esquiadora.
Perquè m'agrada molt esquiar, no he dit que sigui bona. Sóc una gran esquiadora perquè m'encanta esquiar.
A partir de quin moment algú es pot considerar un gran esquiador?
Bueno, però això és com tot. A partir de quin moment ets cantant o a partir de quin moment... És molt complicat.
Pot ser que... Quan deixes de fer cunya?
Home, gran esquiador, deixant de fer cunya només, igual ens
encara
hem passat
no, eh?
De...
Tu ja no fas cunya? O encara una mica, per frenar? Jo encara
però
vaig...
Però jo deia gran esquiadora en el sentit de gran apassionada per l'esquí.
Val, em pensava que deies de...
No,
tinc un gran nivell, una gran tècnica.
Això no.
Val,
tornem... Ara, tinc potencial, eh?
Tens potencial. Això
sí que és
veritat. Això és el més important.
No, m'ho van dir el primer dia a la classe.
Et
la primera classe
coses.
Que vaig fer, em van dir, ets bona amb això. I és el primer cop en un esport que em passa, ja t'ho dic ara.
A veure, tornem al món del lleure, que la Clàudia personalment no coneix massa. Tu, Laura, sí que coneixes molt.
Bueno, és que som una gent d'un tipus molt concret.
Clar, molt
llavors,
delicats.
Per això m'ha impactat que diguessis que no has participat mai com de cap associació així, perquè crec que està molt ben aconseguit el personatge de la Mai. Jo, com a ex-monitor, ex-cap de cau, m'he sentit satisfeta de moment amb el primer capítol, amb el paper que fan els monitors. I això, no sé si us fa patir...
Aviam,
potser tu no podràs contestar aquesta pregunta, però no sé si us fa patir això, que la gent que realment viu d'això i està com molt dins d'aquest món discrepi de la visió que té la sèrie. O si ho heu parlat també amb gent d'aquest sector, per, jo què sé, per agafar inspiració...
Jo crec que també està centrat tot molt en el personatge de la Mai, o sigui, tot aquest món dels monitors i tot. El personatge de la Mai... És un personatge molt concret, també, que tampoc té moltes ganes d'estar allà, que tampoc és allò que dius, no, sóc la monitora, jo vull fer això, m'encanten els crios, i és que són super... O sigui, no estem parlant d'aquest perfil, que probablement siguin aquests monitors que s'hi dediquen, no? Que hi ha
una
vocació
no.
Darrere, sí, sí. No? O algo. Llavors, jo crec que no hi haurà discrepància, perquè al final és una ficció, i és això, és un personatge molt concret. I particular.
En Miqui Núñez participa en aquesta sèrie, fa un personatge que és el personatge d'en David. Havíeu coincidit ja abans amb en Miqui? Us coneixeu?
No. De fet, vam començar, abans de que comencés la sèrie, a parlar per WhatsApp, perquè ens vam enterar, i abans de conèixer-nos, perquè si no ens haguéssim conegut pràcticament al rodatge.
Clar.
I no puc dir per què, però quasi millor que no.
Mira, no ho explicarem perquè és spoiler, però reposarem 4 segons d'una escena que no explicarem.
Per
és que
favor,
els directors que ens han
spoilers.
Acompanyat ja ens estan mirant. Però és que jo penso que va a favor
perquè
la gent tindrà moltes ganes de veure-ho. Posa, un momentet.
Bon dia.
Ei! Bon dia.
Bon dia.
Una cosa... La
bon dia, bon dia, bon molt dia. Bé, se sent soroll d'aigua. Bueno,
és que
bon
les cases de colònies...
La gent conviu.
La gent
conviu. Com ha estat treballar amb en Miqui Núñez? Perquè, clar, ell, actor, potser era de les primeres sèries que feia. Deu ser la primera.
La primera.
I ha sigut molt, molt, molt guai. Jo la veritat és que ho he disfrutat moltíssim. És molt dolç, és molt humà. Ho ha ficat tot molt fàcil. També molta escolta entre nosaltres, de parlar les coses, de tot. Vull dir que ha sigut molt agraït i molt fàcil.
És fort com ho fa tot bé en Miqui Núñez. És que és increïble, en sèrio. Vull dir, és que jo em fa esta ràbia, perquè penso, com pot ser que puguis presentar unes campanades, puguis fer de presentador d'Eufòria, puguis cantar el teu disc i puguis sortir a una sèrie, tio.
La càmera l'estima.
Sí, això
és impressionant.
Sí.
Miqui Llavors... Núñez està monopolitzant TV3, acabarà sent de Miqui Núñez TV3.
Sí. Aquest programa també, últimament.
Sí. Hi ha actrius molt joves, a la sèrie. Treballar amb gent tan jove, què, com ha anat?
Molt xulo, perquè... Sí que és cert que notes la diferència d'edat en certs moments, però després són... Crec que és una professió que és tan escassa, o sigui, treballes tan difícil, que és molt agraït poder estar treballant. I tothom hi fica moltes ganes i molta escolta i molt positivisme.
Quina edat tenen ells?
Van de 18 a 23.
I els personatges?
Menors d'edat, tots.
16 a 17... Sí. Però bueno, no és una diferència molt gran d'edat, que a vegades havíem vist això en sèries de gent de pràcticament 30 anys fent de personatges de batxillerat.
Jo, fins ara, jo sempre he fet de 17 anys.
Veus?
Menys una vegada que vaig fer de 20, saps?
Però, que s'agraeix que sigui menys distància, perquè si no, com que perd una mica credibilitat, no?
Sí, sí, inclús tu com a actor que dius, ostres, a veure això com anava ara.
Entre ells hi ha la Maria Morera, que està fantàstica, m'encanta el seu personatge i com ho fa ella, és un dels meus favorits. I llavors, clar, això ho veu rodant una casa de colònies, o en una masia, que sembla una casa de colònies. Vau haver de conviure també durant el rodatge uns quants dies allà?
Ells sí. Els joves van estar 4 dies, crec, allà a la casa de colònies, assajant, coneixent-se i tot. Jo vaig aparèixer un dia i vaig marxar.
I quants embolics et consten? Perquè, clar, gent jove en una casa tants dies...
Sí, a partir de quin moment la monitora és la xivata?
Home, des de sempre.
Literalment des de sempre.
Tota la vida.
Entre monitors, clar.
Si pot ser xivata, vol dir que alguna cosa ha passat?
No.
Si no haguessis dit que res de res et consta, però que hi ha hagut bon rotllo.
No, la veritat és que ara mateix tampoc us ho sabria assegurar, perquè... Sóc aquell tipus de persona que és l'última que s'entera de tot.
No, tu és el pitjor paper.
És horrorós. A part, coses que passen, o sigui, literalment, que tu estàs allà present i no te n'enteres, i llavors t'enteres de que no te n'has enterat i et frustres molt perquè és com, jo, per què mai m'entero de res? Per què no m'expliqueu les coses, saps?
Has de tenir algun amic que sigui el que sempre s'entera de tot.
Efectivament.
I així, bueno, sí, res.
Parlant sí, eh?
No.
Va. Van passar coses sense parar, és impressionant.
A la sèrie hi ha moltes cançons. Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly. Com una butterfly. Et van avisar del principi que tocaria cantar?
No. Al principi jo no havia de cantar. Només cantaven els joves i els adults no volien que cantés ningú. De cop em truca l'Uri Garcia, un dels directors de la sèrie, i em diu, escolta'm una cosa, tu vols cantar la cançó dels crèdits? I jo vaig flipar en colors i va ser com, sí, vull. Sí.
Per tant, a favor de cantar, t'ho has passat bé gravant la cançó
i tot plegat. Increïble, ha sigut un somni fet realitat. Ha sigut tan xulo, a part amb el Marc Martín i el Noel Campillo, amb qui ho hem fet al seu estudi, ha sigut espectacular.
Perquè tu ja cantaves abans o vas haver de practicar una mica per poder fer això?
Havia fet cant fa anys i ara la veritat és que fa molt temps que no cantava. Però, bueno, al final tens més eines o el que sigui i t'ho vas traient. Però després també va ser molt a l'estudi de dir, ok, sentim-nos lliures, proposem, fem això, la caguem, no passa res, saps? En plan, pa'lante i que passin coses. I va ser molt divertit.
Jo mai mai és una mica de musical. Ens hem discutit, avui a la redacció al matí.
Discussió crits.
Jo he dit, jo he vist una persona amb una farola donant voltes i cantant, crec que és un musical. La Laura m'ha dit, això no té res de musical.
És que es pensava que està mirant La La Land, el Roger Carandell.
El Roger fa tant temps que no mira un musical de veritat, que el canten dues versos i ja li sembla que clar.
Discutim-nos tots.
Som-hi, va, som-hi. Tenim 4 minuts.
No, és una sèrie que inclou tota una part musical, però està inclosa dins de les trames. No és un musical a l'uso. La música realment forma part de la història, no? I crec que està molt ben trobat. Crec que és algo que tampoc s'havia fet aquí a Catalunya encara. I crec que està molt ben fet. Realment, les parts musicals, ja us dic, jo no he vist cap capítol ni res, he vist trossets de coses. I jo he flipat, perquè hi ha moments que és això, poden ser pensaments del personatge, no? Un món més oníric d'alguna forma, a vegades passa dins de la realitat, no saps ben bé què estàs veient de veritat i què està passant dins del cap d'algú, està molt ben trobat.
Clàudia, saps que hi ha gent de 17 anys ara mateix estudiant el teu nom per la selectivitat?
Com?
T'han avisat? Jo hi dic a casa, sí, demà ve la Clàudia Riera, tal, i la meva germana, que té 17 anys i fa la selectivitat aquest juny, em diu, ah, sí, l'estic estudiant per la SELE.
Com que m'està
estudiant?
Es veu
que per Alba o el Jardí de les Delícies, que va ser el TNC, entra l'assignatura d'arts escèniques com a obra que et pot sortir la selectivitat en qualsevol moment, i has de dir, sí, la Clàudia Riera va fer tal.
Ah!
És d'aquelles coses que no t'imagines, suposo, quan t'apuntes a l'Institut del Teatre.
No, és increïble! Que fort! A part, Alba o el Jardí de les Delícies va ser el meu primer projecte professional.
Doncs imagina't que màgic. És bonic o no?
No, és preciós.
És preciós.
I realment no en tenia ni idea, eh? I ens pensàvem que sí.
No, per a nada.
Jo pensava que ja t'hauria avisat algú. Aquí estem nosaltres.
També va passar amb la Wikipedia, em va passar de... Surs a la Wikipedia? I jo, no. Saps? Diu, sí. I em busquen i jo, ah, sí, tinc Wikipedia.
T'agrades a la Wikipedia? Ja no t'he buscat. La foto t'agrada?
No sé quina foto hi ha.
Perquè
tenim problemes en aquest programa.
I sempre es pot comentar per aquí que algú canviï.
Jo tenia una foto...
No tens foto encara?
No em feia justícia.
No
tens
foto.
I vaig dir, sisplau, canvieu-me-la a algun viquipedista. I m'ho van fer.
T'ho van fer?
Algun viquipedista bo. És que el viquipedista és molt entregat.
Això...
Li agrada molt lo seu i llavors ja li fa il·lusió. Saps que li posis un repte, que li diguis, canviem això?
No. I no és fàcil de canviar.
No, és fàcil.
I has de tenir com uns drets i que la foto sigui d'una autoria concreta.
Sí, lliure de drets o que l'hagi fet la mateixa persona, eh? Potser per aquest motiu no tens foto.
No tens foto?
No tens foto, no.
Doncs ja sabeu, viquipedistes, a investigar.
Sí.
La Clàudia Riera necessita foto.
Escolta'm, i ara amb què estàs?
Ara estic...
rentant roba amb la rentadora allà a l'Andorra.
Sí, és que m'he canviat de pis. Ara visc al mig de la muntanya i estic molt contenta, però muntar un pis requereix de molt esforç físic i mental, perquè ho he fet tot jo, saps? Clar. Llavors, mobles, trucades, viatges per anar a buscar mobles, etcètera, i és prou entretingut. Ara mateix estic amb això.
Però tens aquell brillo als ulls que us surt als actors de quan hi ha un projecte que il·lusiona, eh?
Hi ha cosetes. Hi ha cosetes que no es
que
poden dir.
Que mai podeu dir res.
No, però si més no, què et vindria de gust fer ara? Tornar al teatre, per exemple, més tele...
M'agradaria molt fer algo molt estripat. O sigui... O no, o algo molt, molt íntim, no ho sé. M'agradaria molt fer moltes coses.
Com has canviat d'opinió d'algú estripat? Bueno, pot ser les dues coses.
Sí, és que m'agradaria fer tantes coses que és molt difícil triar. I... sí, algo estripat, alguna bogeria, un personatge molt, molt estrambòtic.
Però tipus una comèdia espanyola?
No.
Bé. Ei, anem afinant a poc a poc,
sí, tio. Sí, mica en mica anem traient informació, aquí.
No.
Sí, sí.
Bé, ho deixarem aquí, dir-vos que Jo mai mai s'estrenarà aviat a TV3.
La comentarem molt, aquí.
Principis de febrer jo crec que ja la podreu estar veient. I veureu també la Clàudia Riera interpretant el personatge de la Mai. Clàudia, vigila amb la tornada cap a Andorra.
Jo vull dir una cosa.
Digues.
Avui... estrenem aquesta cançó que esteu sentint, la teniu a totes les plataformes i sortirà un videoclip. En aquest videoclip tindreu spoilers.
Doncs va, marxem amb aquesta exclusiva. Que vagi molt bé, Clàudia.
Gràcies, adeu.